Escoltes A mig matí.
Sintonia de Tecnologia al dia amb Raül Riera. Bon dia, Raül.
Hola, bon dia.
Segueixes bé? Sí?
Sí,
estoneta,
sí, fa, sí. No ha canviat massa el matí, no, des d'allà,
no, no,
des de
no.
Fa aquesta estoneta.
Home, la temperatura sí, eh?
Sí? Més amunt,
gairebé
no?
27 ara mateix.
Vinga, vinga, amunt, amunt.
Aquí estem molt bé, per això, eh? Estem fresquets.
Sí, sí, però...
No ens podem
queixar.
Ara, la que surts al carrer, et fum una bufetada.
Déu-n'hi-do com està el temps, sí, sí.
Sí, 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 déu-n'hi-do. Què ens explicaràs avui? Sí, sí.
Doncs bé, Sònia, si et sembla, començaré pel final. I és que avui, avui començaré parlant del Bitcoin.
Home, molt bé, sí, m'agrada que no em facis esperar.
No et vull fer esperar, jo sé que ho estàs esperant.
Home, i tant, i tant. Ho necessito saber.
El Bitcoin s'enfonsa i baixa a nivells del desembre del 2020.
Què dius ara?
Déu-n'hi-do, eh? Ara mateix, Sònia, abans de, doncs, de parlar d'aquesta notícia, destacar que el valor del Bitcoin està en 19.305 euros.
Ostres,
ara mateix.
En sèrio?
Això què vol dir?
Que és increïble, vol dir.
De l'últim programa, la setmana passada vam fer Tecnologia al dia, però fa dues setmanes sí, estava en 26.000 el valor. I fa... no, sí, és que la Sònia a vegades veu espectres per la ràdio. I bé, bé, com tots recordareu, va arribar al seu pic més alt, als 60.000 euros que tenia de valor. És a dir, està a un terç del seu pic més alt que va arribar, però bé, doncs ara mateix està en menys de 20.000 euros el Bitcoin. Per tant, déu-n'hi-do, Sònia, estàs recuperant ja o no?
Sí, és que s'ha d'explicar que jo no m'esperava el Jesús, em toca per darrere, m'he espantat.
Jo pensava que t'havies espantat pel valor del Bitcoin.
també,
no?
Clar, ja estava jo així amb l'ai al cor, amb el tema del Bitcoin. Arriba el Jesús, em faci per darrere i clar, m'he fumat un susto que no vegis.
Sí, sí, sí.
Oh, ja m'he recuperat, vinga.
Val. Doncs sí, sí, doncs com dèiem, en aquells temps en què el Bitcoin va arribar als més de 60.000 euros i bé, doncs sembla que va ser fa molt, però va ser el novembre del 2021. Això vol dir que fa 6 mesos, una miqueta més de 6 mesos, ha baixat a un terç del seu valor del mes de novembre. Bé, doncs sembla que el Bitcoin porta caient de manera sostinguda en el temps. Ho ha fet quasi constantment en les últimes 12 setmanes, quan doncs bé, encara doncs semblava que passava o no dels 40.000 dòlars. Finalment doncs, ha arribat a estar ara mateix en aquests 20.000, no arriba als 20.000 euros que dèiem. Així que, bé, doncs, a nivells de desembre del 2020, feia més d'any i mig que les criptodivises no estaven tan baixes, la majoria d'elles estaven rondant aquests nivells a finals del 2020, però ho feien amb una tendència oposada, no paraven de créixer.
Sí, clar, sí.
Venien d'estar molt més a baix i anaven cap amunt. Ara, al contrari, tot va baixant molt i molt. I bé, doncs, la volatilitat va ser la normativa i avui en dia doncs, ens trobem amb un Bitcoin que ha perdut el 65% del seu valor respecte al seu màxim històric, i això que és de les que menys ha perdut. Seguirà caient? Bé, aquesta és la pregunta que ara es fan alguns dels inversors, que creuen que tal i com estan les coses, el Bitcoin podria inclús baixar d'aquesta xifra, seguir baixant i situar-se a nivells que es van arribar ja al desembre del 2017. D'això ja en fa 5 anys. No seria una cosa molt estranya perquè res del que doncs, és en aquest segment, i de fet, després d'arribar en aquell moment als 20.000 dòlars ja va passar, no? I Bitcoin va estar desplomant-se durant mesos i va arribar a caure fins als 3.000 dòlars. Ja va tenir un pic, va tornar a baixar els 3.000 dòlars, va tornar a tenir un superpic de més de 60.000 i ja ha tornat a baixar als 20.000. Per tant, doncs, aquesta muntanya russa que no para. I bé, doncs...
Clar, no sabem, no? Ben bé, clar, què passarà, què no passarà.
Hi ha molta gent... Clar, això és... Jo ho dèiem quan estàvem als 26.000 i escaig, que hi ha gent que deia que aniria cap a baix, que de fet ho han encertat, i hi havia altra gent que deia que aniria cap a dalt.
Sí.
Ara, un altre cop, el debat. Estem al 20.000. És moment de comprar o és moment de dir, escolta'm, això no va a cap lloc i ho venc tot? Bé, això no ho sabrem fins que no passin...
No voldria haver de prendre aquesta decisió, ja t'ho dic, eh?
De prendre a tots els teus bitcoins,
clar,
no?
És que, uf, Tu imagina't.
Clar, no ho sé, no ho sé.
Quin neguit, no? De no saber... No sé. Per molt que et diguin la tendència, això fins que no arriba el moment no se sap.
Ja, sí, sí, està clar.
Vull dir que és complicat.
Bé, també és cert doncs, que la inflació doncs, segueix pujant i això doncs, no és... O sigui, també afecta les criptomonedes, no?
Uh-huh.
I per tant, doncs, no es pot mirar les criptomonedes d'una altra manera que sigui diferent a altres actius financers, no? I per tant, doncs, l'interès institucional i empresarial ha fet que el Bitcoin i que altres siguin ara part d'un mercat que va molt alineat amb les altres borses convencionals. Tot i que no es volia que la criptodivisa fos igual que la resta de borses, doncs al final, quan l'economia puja o l'economia baixa, això al final també és una moneda, no?
Sí,
tot
sí,
i que
sí,
sigui
sí.
Criptodivisa, doncs també se'n veu reflexat. Per tant, bé, també destaca que hi ha algunes tecnològiques que també cauen, la majoria. Diuen que tracten de frenar la inflació i no han tingut al moment efectes especialment destacables i, de fet, les accions de les grans tecnològiques també estan caient de manera notable. Apple, Microsoft, Tesla, Netflix o Google estan perdent entre un 3 i un 5% abans inclús de l'obertura dels mercats als Estats Units. Unes caigudes espectaculars per als gegants els més grans de la tecnologia. Per tant, tot està... Amb la inflació aquesta està una mica complicat, però bé, doncs el Bitcoin en un mínim des de feia anys de feia molt de temps que no es veia.
Sí.
Bé, ara parlem ja de la tecnologia més purament del que és la tecnologia, no, les criptodivises. I bé, doncs hem de parlar d'Internet Explorer, el mític navegador, no?, que bé, doncs, de fet, avui mateix, val? Avui sí. Dia 15 de juny, és el dia en què Microsoft finalitza el suport d'Internet Explorer.
Oh!
Sí, ja podem enterrar aquest navegador. De fet, un navegador que segueix utilitzant molta gent i, sobretot, també gran part de les administracions que segueixen amb aquest navegador. I bé, doncs, segueixen funcionant amb Internet Explorer per algunes tasques, com, per exemple, és el cas del Congrés dels Diputats.
No tenen recursos, no?, per actualitzar-se.
Clar, diu que es veu que hi ha alguns tràmits, com el portafirmes del Congrés, que únicament funcionen via Internet Explorer.
Ah, molt bé.
I clar, i diu que això, clar, suposa un problema, perquè si ara deixa de donar suport Microsoft, doncs no podran utilitzar-ho correctament.
Uh-huh.
Així que diu que bé, doncs no és l'únic cas, no?, que ja que hi ha certificats com el de la Seguretat Social o el Registre Mercantil, que fins fa poc només es podia... a realitzar mitjançant Internet Explorer. I diu que què passarà doncs, llavors amb aquests tràmits, no? Perquè doncs, no és només aquestes administracions, sinó que hi ha moltes pàgines a través d'internet que has de fer algun procés i t'ho demana mitjançant Internet Explorer i altres navegadors no són compatibles, no? Diu, bé, doncs, el que passa és que són tràmits molt concrets on des de fa anys no es renova la tecnologia que hi ha darrere.
Clar.
La primera conscient d'aquest... retard, no?, que manté l'administració pública és Microsoft, i per això, doncs, tot i que oficialment Internet Explorer diu adeu avui, en realitat s'ha creat una espècie de... un parche, no?, que es diu, per extendre durant anys el seu ús.
Mm.
Es tracta del modus Internet Explorer integrat en el Microsoft Edge, val? Microsoft Edge,
sí.
Des de la versió 92. Per tant, el modus IE es tracta d'un menú desplegable que facilita l'accés com si s'estigués navegant des d'Internet Explorer, és a dir, el navegador IE com a tal no desapareix d'aquesta setmana, però Microsoft permetrà seguir utilitzant-lo des del Microsoft Edge. És a dir, qui tingui el Microsoft Edge podrà utilitzar el Microsoft, o sigui, Internet Explorer en una pestanya que tindrà per habilitar-ho. Però clar, al final el que t'està dient Microsoft és escolta'm, et dono aquesta facilitat, però si us plau,
actualitza
els teus programes perquè ja portem molt... Perquè això s'ha anunciat des de fa molt de temps.
Sí, no, ja, sí,
que
sí.
Això
sí.
Ja va endarrere des de fa molt de temps. I aquí hi ha gent que no sembla que no ha fet la seva feina,
no.
Com per exemple el Congrés dels Diputats que segueixen treballant...
Estranya una mica,
amb
no?
Microsoft, no sé. Sí, amb Internet Explorer. Clar, com diem, el navegador que és ara de Microsoft és el Microsoft Edge, val? Que es fa doncs, una miqueta el paper que feia Internet Explorer. Hi ha molta altra gent que navega amb el Google Chrome o altres que naveguen amb Mozilla o amb Opera. Hi ha diferents navegadors. Bé, cadascú doncs, que utilitzi el que més còmode li sigui, però que sapigueu que si veieu Internet Explorer, millor no utilitzar-lo perquè ja no té suport.
Que té els dies comptats.
És més vulnerable, també.
Molt bé, tenir-ho en compte.
Sí, sí. Come and love isn't for us. Ara, Sònia, parlarem una miqueta de... molt poc de jocs, però de jocs per dispositius mòbils. Mm. I és que no sé si recordes quan es va llançar el videojoc, el joc per a mòbil, Pokémon Go.
Mm, uf, sí, bueno, recordo la gent jugant.
Va ser molt famosa aquesta, eh? Jo crec que dels més...
Però va durar poc, no? Relativament poc.
Ja fa 6 anys, val, que es va llançar, va ser el juliol del 2016.
Els nens i nenes, i no tant nens i nenes.
No, no, va ser una barbaritat. Jo recordo... És que
caçant Pokémons, allò
sí, sí,
era...
Sí, sí.
Ara jo... la idea era molt bona, eh?
La idea era...
És genial.
Sí, em va semblar molt bona. I ara, jo no m'havia imaginat que tanta gent hi jugués. Potser hi havia gent que més hores, altres menys...
Es va enganxar molta gent.
Però molta gent. Jo recordo, però ho tinc gravadíssim, això. Estava en un xiringuito aquí a la platja de Roda, assegut, a una nit, prenent una cervesa, i de repent arriben uns nens que estaven jugant allà i diuen que hi ha un Pikachu al passeig, que l'hem vist i l'hem agafat. Es van aixecar... T'ho juro, la meitat de la terrassa es va aixecar per anar a caçar el Pikachu. Que una terrassa sencera d'un xiringuito, eh? I la meitat es va aixecar per anar a agafar el Pikachu. Jo vaig dir, no pot ser. Però gent de totes les edats, eh? No, o sigui, hi havia gent més jove, però gent més gran també, hi havia de tot. I tothom a caçar el Pikachu allà al passeig de Roda. Jo aquella imatge la tinc gravadíssima.
Era al·lucinant.
Sí. I bé, doncs aquest era el motiu, no? Com qui no conegués el joc, segurament molts el coneixeu, doncs havies de... Era un videojoc que tu anaves caminant pel carrer, no? Pel carrer de Roda, o d'on fos, no? I et sortia com una espècie de mapa de Roda, i però passat a com una espècie de realitat virtual en el que hi veies punts on hi podies caçar Pokémons, no? I tu anaves caminant i diu, aquí hi ha un tal Pokémon, no? I tu el caçaves. Bé.
Però tu no te'n recordes... Bueno, jo recordo això, que una amiga meva tenia el seu fill petit i li havien dit que al Roc hi havia d'això i tenia que anar al Roc a caçar.
Clar, perquè clar...
I pensaves,
ja,
en sèrio?
Els Pokémon, qui no els coneixi, són com una espècie d'animalets, no?
Sí.
Ficticis. I clar, hi ha Pokémons que són d'aigua, altres de terra, altres de foc, altres, saps?
Sí,
cadascú,
sí.
Són plantes. Clar, si anaves a la platja, trobaves Pokémons d'aigua.
Sí,
clar,
sí,
si anaves
sí,
no sé
dir...
on...
Que havia d'anar expressament
sí.
al lloc on estava. Jo.
I a més el que van fer molt bé també és que posaven punts que eren gimnasos, Pokémon,
sí,
que tu
sí,
veies...
Sí.
Jo recordo que hi havia un al Suma i tu veies la gent asseguda davant del Suma allà jugant o sigui, intentant fer-se amb el gimnàs. No recordo què havies de fer en el gimnàs, ara ja no me'n recordo, però havies de fer alguna
què
cosa...
Què jugaves tu?
Sí, jo el vaig provar. Vaig,
ah, sí,
vaig
el
jugar,
vas provar.
Vaig jugar molt poc temps, la veritat.
Vas cansar.
Però, ostres, estava, a mi m'agradava, estava ben fet. És veritat que no sóc gaire... no sóc un usuari de videojocs de mòbil perquè no m'acaba d'agradar. Ho trobo una mica... no és gaire còmode, no? Però bé, en tot cas, doncs, que sàpigues que Pokémon Go, 6 anys després del seu llançament...
Sí, això, que ens hem enrotllat i no...
Segueix sent una mina d'or.
Com?
Sí. Sí, el passat any, més o menys, per aquestes dates, ja es va comentar, ja va sortir les notícies, s'havia sobrepassat els 5.000 milions de dòlars en ingressos i un any més tard ha aconseguit doncs, una nova fita. 6.000 milions de dòlars ha aconseguit recaptar en ingressos Pokémon Go des del seu llançament. 6.000 milions de dòlars.
Al·lucinant.
És una passada.
Però la gent hi juga encara?
Sí. Encara
sí.
Clar, un any després...
Jo pensava que no.
En un any han aconseguit, des de l'any passat fins a aquest, 1.000 milions de dòlars de recaptació. O sigui, és amb molta diferència el joc de geolocalització i realitat augmentada més potent, i això que no, doncs, no té... O sigui, té molta competència, no? Hi ha altres com, per exemple, es diu Dragon Quest Walk, el Jurassic World Alive també, que és semblant al dels Pokémons, però amb dinosaures. Hi ha diferents, però ningú és capaç d'arribar-li a fer ni una mica d'ombra a Pokémon Go. I bé, doncs, Estats Units és el país on més es gasten els diners en aquests jocs, seguits del Japó. A mi em sorprèn, eh? Jo pensava que seria el Japó per davant dels Estats Units, però no, es veu que els Estats Units són qui més. I atenció, Alemanya.
També.
Alemanya és un dels països que més es gasta els diners en aquest joc.
Però
acabar
el diner és el joc.
No, però...
Ai, em fa que era gratuït.
És gratuït, però, clar, després, tots els videojocs, tots tenen... Tu pots jugar a la versió gratuïta, però si et compres això tindràs no sé què, si et compres no sé quantos, clar... Tots els jocs avui en dia tenen perquè compris coses i gastis i...
Sí.
Des de comprar-te una cosa perquè el teu personatge porti no sé què, que és només purament estètic, però la gent ho compra igualment, fins a aconseguir, no sé, qualsevol cosa que necessitis per arribar més lluny o més ràpid, no?
Uh-huh.
I per tant, doncs, això, doncs, així està. Així que, bé, doncs, fins la data, aquest joc s'ha descarregat 678 milions de vegades, la major part d'elles en mòbils Android.
Increïble.
Sí, sí. Diu que, segons un mitjà, Sensor Tower, Google Play representa el 76,3% de les descàrregues, mentre que l'iOS es queda en un modest 23,7%, és a dir, la majoria són en Android. Així que bé, doncs, hi ha encara molta gent que juga al Pokémon GO, tot i ja portar 6 anys aquest joc, i que encara està recaptant una barbaritat en diners. I
molt bé,
eh?
Doncs podés l'oportunitat per tornar-te a enganxar.
Ja et dic, jo és que amb els jocs de mòbil no sóc gaire fan, la veritat. Parlarem ara una miqueta de robots, que sé que t'agraden molt a tu, Sònia.
M'encanten.
Primer, destacar que l'enèsima notícia sobre drons missatgers, val? En aquest cas parlem ara dels d'Amazon Prime Air, que ja sembla que s'han posat en marxa finalment. Diu que s'ha posat en marxa una petita localitat, una població de tan sols 3.500 habitants, es diu Lockford, més petit, la meitat que Roda, pràcticament.
Sí, anava a dir.
I bé, doncs, gràcies a la mida d'aquesta localitat i a la distribució residencial, que fan una bona, la fan una bona candidata, no?, per fer aquestes proves amb aquest Amazon Prime.
Sí, a Barcelona no s'atreveixen, no?
Clar, efectivament. Diu que bé, doncs, els seus habitants poden registrar-se gratuïtament per provar el servei i els drons missatgers depositaran els paquets en les tradicionals patis del darrere de les seves cases americanes. Clar, això aquí no ho tenim. Clar, jo si li dic, jo visc en un segon.
Sí, clar.
Bueno, a mi m'ho podien deixar per la terrassa de dalt, però clar.
Jo no sé si és massa viable.
Clar, o sigui, jo crec que has de tenir un accés, com
sí,
això, no? Un pati, les cases que siguin amb terreny, tot això sí que podran, però
sí,
si no tens
si no...
Clar, si tens un balcó o alguna cosa així, jo crec que ja...
És més complicat.
Bé, diu que en Amazon destaquen com aquests drons compten amb un sistema de detecció d'obstacles, que esquiven altres drons, a la gent, inclús també a les mascotes. Que
clar,
això
està molt bé no atropellar ningú.
I,
no?
I les mascotes, sobretot.
Sí, clar.
Perquè, clar...
T'imagina't, pobre gato, gos o el que sigui.
Sí, clar. I a veure, és que jo tinc un amic que té un dron que cada vegada que el fa volar, la seva mascota, que és un gos, es posa com a boig. Clar, i no el pot fer aterrar en un lloc a terra perquè el gos agafa el dron. Clar, imagina't el d'Amazon, saps? Però bé, en fi. Diu, permet evitar els obstacles, no?, que perquè operin amb seguretat. Aquests drons són l'última expressió d'un projecte que ha fet que Amazon creés més de dues dotzenes de prototips previs per arribar al model actual i esperen que aquesta vegada tot funcioni a la perfecció.
Amazon s'està gastant molts calés en tecnologia, no?
La cosa és evitar-se els transportistes.
Sí, ho veig, clar, treure gent del mig.
Clar, sí.
Fins a quin punt és bo.
Ja ho porten provant molt de temps, diu, no és la primera vegada que Amazon intenta posar en marxa aquest servei. El 2016, ja, fa 6 anys, va iniciar les proves al Regne Unit i es va celebrar aquell primer enviament de crispetes i un Fire TV. Però allò no va acabar de quallar i diversos incidents que, per exemple, van demostrar que els ocells podien ser grans enemics d'aquests drons repartidors, i més si porten crispetes, que li estàs posant als ocells.
Home, pobre ocell.
Clar, home. Però bé, veurem com va i si acaben imposant-se aquests drons, però jo crec que seran zones residencials i segurament en països que tinguin... Això, no? Cases, doncs, amb una miqueta de terreny i zones amb poc trànsit.
Més val que sigui així, realment.
Segurament, sí.
Perquè si no t'ho imagines, la que es pot liar.
Sí, i per altra...
A tot arreu jo no ho veig, això.
No, jo tampoc. I per altra banda, un altre robot, Sònia. És el més famós d'aquest tipus és el robot de Boston Dynamics, que és aquell gos, no?
Sí,
Spot,
sí.
No? Un gos, per dir-ho d'una
sí,
no manera,
dir,
no?
Molt gos, no sé.
Però bé, sí, doncs... No sé. Molts robots diu que s'inspiren en animals per tractar d'emular la seva adaptació al mitjà i ser així també més versàtils. Aquest és un nou robot, es diu Vex, i és bastant cridaner. Per què?
Perquè crida?
No. El seu disseny està inspirat en un capra ibex, que és una espècie de cabra salvatge nativa d'algunes regions muntanyoses d'Àfrica i Euràsia.
Sí.
Així que... si podeu veure aquest robot cabra, o cabra robot, com es vulgui dir, és de Kawasaki. Així que és la companyia que està darrere aquest projecte i la idea és desenvolupar aquest animal o aquest robot de quatre potes que, doncs bé, neix de la necessitat de comptar amb una alternativa que combinés el millor dels robots que tenen cames i els que tenen rodes. I així, doncs, el resultat és aquest. Vex, que és un robot híbrid de quatre potes que pot moure's lliurement sobre diferents tipus de superfícies.
Sí, sí. M'agradaria veure la foto.
Sí, busca-la perquè es diu Vex i és un robot, cabra robot de Kawasaki. Segur que la trobareu i la veritat és que és ben curiós. Jo crec que me la trobo pel carrer i viro cua.
Sí. És que clar.
Però bé, doncs mira, té la capacitat de transportar persones o altre tipus de càrrega.
Sí, també pujaria.
Amb un pes màxim de 100 quilos, per tant, déu-n'hi-do, sí. Té força,
Sí, sí.
I bé, doncs diu que Kawasaki diu que continuarà amb el desenvolupament d'aquest robot i d'altres sota el projecte que es diu Kelido, derivat de la seva plataforma humanoide robusta. Diu que no hi ha data per la possible arribada d'aquest nou amic robòtic, però si les coses van bé en el futur podríem veure'l treballant, com ja és el cas del robot de Boston Dynamics, que aquest sí que l'estan adquirint diverses empreses per fer diferents tasques.
Jo, de veritat, que hi ha coses que al·lucino.
Sí, sí, sí. I bé, si et sembla, Sònia, acabarem amb una última notícia per parlar, doncs, fa uns dies ja ho vam comentar també aquí a l'informatiu, que és que doncs, s'ha fet un plan, un el mapa més precís de la Via Làctea, no?
Sí.
I bé, doncs, parlem de Gaia. I què és Gaia? És una missió de la ESA dissenyada per, com deia, doncs, com es diu, doncs, cartografiar amb el màxim detall possible la Via Làctea. Segons els plans de l'Agència Espacial Europea, el mapa incluirà coses com la posició, la velocitat, la direcció del moviment, la lluminositat, la temperatura i la composició de quasi 2.000 milions d'objectes a la nostra galàxia. El projecte es va anunciar el 2013 i ja s'han publicat conjunts les dades del 2016 al 2018 i ara doncs, aquestes que hem vist aquesta setmana amb aquesta última fotografia. Doncs bé, els equips de l'ESA que han trigat 5 anys en ordenar i entendre tota aquesta gran quantitat de dades, òbviament, perquè doncs, són moltes. I bé, doncs, què és el que han trobat? Són terratrèmols estel·lars. Diu que més enllà de les millores de caràcter tècnic i d'un rosari de noves dades, el més interessant de la tercera publicació de Gaia són els terratrèmols estel·lars. Es tracta de petits moviments registrats en la superfície d'una estrella que canvien la seva forma. El cert és que Gaia ja havia trobat oscil·lacions estel·lars que ocasionaven aquests cossos celestes augmentessin i reduïssin la seva mida periòdicament. I bé, doncs el particular d'aquestes oscil·lacions és que són radials i que per això mateix mantenen la forma esfèrica de l'estrella. Els nous terratrèmols, que són quasi tsunamis a gran escala, són no radials, és a dir, alteren la forma global de l'estrella i, per tant, són molt més sutils. Així que, doncs bé, sembla que això no ho tenien, no se sabia que existia, i ara gràcies a aquest plànol superdetallat de la Via Làctea, amb 2.000 milions d'objectes de la nostra galàxia, doncs els permet descobrir petites, no?, o fer alguns descobriments com és aquest cas.
Molt bé, no?
Sí, sí, així que, bé, diu que, a més, també amb aquests plànols, diu que Gaia s'ha donat compte de que la composició de les estrelles ens pot donar informació sobre el seu lloc de naixement i la seva trajectòria posterior. Així que veurem com va, però bé, doncs com a mínim s'ha fet una cosa útil, no?, amb aquest plànol.
Home, però t'ho imagina't la feinada,
Home.
Per arribar aquí.
Sí, sí, es veu que han estat molts anys i, clar, també la primera vegada que ho fan així tan detalladament havien de posar ordre a aquesta gran quantitat de dades que segur que no ha estat gens fàcil i que, bé...
No, fàcil gens.
Com a mínim ens aportarà molta més informació també de les estrelles.
Que home, i tant que sí, està molt bé.
Està molt bé, sí. Molt millor que la caiguda del Bitcoin.
Home, la caiguda del Bitcoin ens ha deixat tocats, ara.
Sí.
És el que hi ha.
Tu què creus, Sònia? Tu què apostaries? Que seguirà baixant?
Jo ho veig fatal, eh?
Sí, no? Que seguirà baixant, eh?
Jo crec que encara ha de tocar fons, això.
Jo, fins que no hi hagi algun canvi en l'economia, perquè ja han dit que les hipoteques també estan al seu màxim històric, fins que no hi hagi algun canvi aquí, la moneda també jo crec que seguirà baixant. Així que...
Quina pena.
Qui hagi comprat,
ja ho sap.
Malament.
Malament. Gràcies, Raül. Bon dia.
Bon dia.